Deixeu-me anar a preguntar-li directament a Andreu Vandenende, que és l'advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva. Senyor Vandenende, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, anem per parts, perquè hi ha diverses coses. Demà passat dilluns, els seus clients poden anar a recollir l'acta de diputats, dimarts tindran la sessió constitutiva del Congrés i del Senat, però dilluns sembla que l'ordre, diguem-ne, que s'ha enviat des del Tribunal Suprem és que no poden atendre ni mitjans ni participar en reunions de grup. Des del seu punt de vista, aquest fet, si és que és així, i si m'ho confirma, vulnera els drets dels qui vostè defensa?
Sí, clar, a veure, nosaltres el que estem defensant fa molt de temps és que en aquest procediment hi ha com dos planos diferents, no? És a dir, una espècie de protecció formalista dels drets i una desatenció a l'efectivitat real d'aquests drets, és a dir, a dotar-los d'un contingut real. Ja sabeu vosaltres, i això es discuteix molt, no?, que quan parlem de drets fonamentals, per més que estiguin enunciats en un text legal, l'important és que tinguin cert contingut, i el que veiem és que es permetrà, perquè no es pot fer de cap altra manera, que facin tots els tràmits per adquirir una condició de diputat o de senador, però després no se'ls permetrà exercir cap de les prerrogatives o drets o el que vulgueu, i us diria que no és només que no podran fer la funció, sinó que és que no els deixen ni el mateix dia de constitució del ple fer cap de les coses que els seus companys diputats i senadors podran fer aquell dia. I que tampoc estem parlant de coses molt excepcionals, estem parlant de tenir una reunió amb els companys diputats, per exemple, del mateix partit o tendència política. Doncs bueno, sembla que no, que serà una sortida per complir amb els tràmits i prou.
O sigui, els portaran directament, i suposo que amb algun policia escortant-los, diguem-ne, fins a dins del Congrés dels Diputats, això dilluns. Sí. Dimarts, no sé si entenem que veurem algun agent de policia entrant amb els propis diputats fins al seu escó, acompanyant-los, vigilant-los, etc etc. Aquesta imatge la tindrem?
A veure, jo crec que això de les conduccions de policia és una mica complex, no? Perquè la gent no s'imagina que per anar de portar una persona a vegades des de Barcelona a Saragossa, això és com una espècie de gincama, i igual passarà amb el del Congrés, no? És a dir, sortiran amb la Guàrdia Civil de la presó, els portaran al Suprem, canviaran de policia, agafarà la Policia Nacional, els portarà al Congrés. Allà els deixaran a un altre cos de policia, que serà la policia segurament interna. Aleshores ja n'hi ha com una espècie de cursa de relleus, no? I aleshores l'últim relleu serà segurament un control pels efectius de policia de les pròpies cambres. I són ells els que hauran de determinar de quina forma es poden moure per allà. Els únics precedents que tenim no ens valen perquè el Tribunal Suprem ja se n'ha apartat bastant. És a dir, els únics precedents que tenim són de membres de l'esquerra Betzale Basca, alguns processats per terrorisme, que podien entrar a les cambres legislatives i moure's tranquil·lament. Però en el nostre cas, encara que pugui semblar paradoxal, s'està limitant inclús més als drets que en aquells supòsits. Per tant, jo m'imagino un control policial constant, no sé si visible, però sí que el seguiran a tot arreu.
No visible, però vaja, en el moment en què s'entra a l'hemicicle, diguem-ne, o és visible o no hi és, perquè hi ha tot aquell espai, diguem-ne, fins que accedeixin al seu escó, a la seva cadira, diguem-ne, per entendre'ns, que o van acompanyats o no hi van. Pot ser que veiem un policia pujant per les escales de l'hemicicle?
A veure, jo no ho sé, perquè... O sigui, jo si hagués d'apostar, diria que els equips de màrqueting de les cambres legislatives, perquè avui en dia ja sabeu que el màrqueting és el que mana en tots els aspectes de la vida, i els avisaran de que no es produeixi aquesta imatge. Però bueno, no sé, també l'1 d'octubre ens pensàvem que els equips de màrqueting del govern també serien actius i es van produir imatges molt sorprenents. Aleshores, no ho sé, jo apostaria perquè no es visibilitzarà una custòdia policial molt evident, sigui perquè no es produirà dintre la càmera o sigui perquè els realitzadors de la televisió buscaran altres plànols. Jo això no m'ho imagino, però bueno, ja ho veurem.
Ara estàvem comentant amb en Joan Caral, també amb la Milagros Pérez Oliva, amb el Manel Delgado i amb l'Iva Anguera, aquesta qüestió de la presa de possessió i posterior suspensió del càrrec. Vostè calcula que el Tribunal Suprem suspendrà immediatament, de forma imminent, un cop hagin pres la possessió dels seus càrrecs, els suspendran?
Home, jo crec que tot apunta a això, perquè si no fos així, per què ens restringeixen tant l'actuació? És a dir, si jo demano que el dia 21 l'Oriol Junqueras i en Raül Romeva puguin fer alguna cosa més que no pas seure a la cadira, jurar i tornar cap a la presó, i m'ho deneguen, és a dir, em diuen que no pot ni tenir una reunió, quin sentit tindria que l'endemà el Tribunal Suprem no fes, no continués amb aquesta estratègia de restricció dels drets? No tindria sentit, perquè el proper ple de les Corts Espanyoles tindríem el mateix problema. Jo crec que la tendència o els indicis apunten a que no es vol deixar fer cap exercici efectiu del càrrec representatiu. I això implica, possiblement, doncs, una suspensió, sí, sí.
I això ho pensen utilitzar, diguem-ne, des de la defensa d'alguna manera o altra? De cara a recórrer-ho, a denunciar-ho, a utilitzar-ho, diguem-ne, en la causa, diguem-ne, futura en el Tribunal Europeu de Drets Humans?
Sí, clar, però nosaltres ja ho hem recorregut, això, perquè els nostres clients ja van sofrir aquesta restricció quan eren parlamentaris al Parlament de Catalunya. És a dir, nosaltres ja tenim un recurs d'emparament al Tribunal Constitucional Espanyol esperant que es resolgui per anar a Estrasburg en relació a aquesta mateixa qüestió. Simplement ara canvia l'escenari i ens traslladem a un altre òrgan del poder legislatiu, no? Aleshores, a veure, en definitiva, per dir-ho fàcil, agafaré el recurs que van fer i faré copiar-pegar i el tornaré a posar, mm-hmm. I tornaria a fer copiar-pegar cada cop que em passés. Però mm-hmm. Vull dir, és la mateixa situació. Mm-hmm. El problema d'aquí... l'única cosa que podria variar seria que les característiques d'un nou càrrec en el que accedissin els meus clients impliquessin unes circumstàncies que em permetessin una acció diferent o especial. No. O imagineu-vos què passaria amb les europees si l'Estatut de Parlamentari Europeu em generés a mi unes possibilitats de fer una impugnació especial. Aleshores, uh-huh. Potser canviaria, però ara he de seguir fent la mateixa estratègia, que és recórrer i veure si algun dia algú entén que els drets de representació política tenen algun pes.
Ara de seguida li pregunto sobre això d'Europa, perquè evidentment un dels seus clients, Oriol Junqueras, es presenta a les eleccions i tot apunta que obtindrà representació al Parlament Europeu, però si no tinc mal entès, aquesta suspensió es basa en el fet que els seus clients, els presos independentistes, estan acusats de rebel·lió. Si, per exemple, imaginem que, no sé com és exactament el procés, en quin termini això es resol, però la setmana que ve, crec que és dimecres, quan hi haurà la sessió, s'acaba la fase, diguem-ne, dels testimonis, es passa el documental, passem les setmanes que haguem de passar, i hi ha un moment en què Fiscalia demana les penes que creu que han de ser i els crims que suposadament haurien comès els seus clients, si ja no hi mencionen rebel·lió en aquell moment, en algun dels seus casos, automàticament aquesta suspensió cauria?
Això és una pregunta... No deixa de ser complex, però anem a veure els escenaris pràctics. Els escenaris pràctics és que no sembla possible que les acusacions abandonin de forma generalitzada l'acusació de rebel·lió. Mm-hmm. Tenim una de les parts processals que diu que no hem comès una rebel·lió, sinó que n'hem comès dues, que és Vox. ¿Vale?
Yeah, yeah.
Hem fet dues rebel·lions, en fèiem una cada dia. ¿Vale? Aleshores, per això demanen 76 anys de presó. Aleshores, una de les dels problemes que trobem en aquest procediment és que sempre hi tenim una part que genera en el marc mental genera aquesta situació límit que, a més, serveix per legitimar les opcions que ja són límit de les acusacions públiques. És a dir, 25 anys de presó semblaria excepcional si no tinguéssim un Vox, o 12 anys de presó que demanen l'advocat de l'Estat semblaria inversemblant si no tinguéssim la Fiscalia i Vox. Aleshores, Vox seguirà estirant sempre. I recordeu que Vox va ser la part que va possibilitar que l'acusat Forn no sortís en llibertat perquè les acusacions havien apujat la llibertat. Per tant, sempre tindrem Vox. I com que tindrem Vox, vol dir que sempre hi haurà la rebel·lió en joc.
Vol
dir que a la pràctica podem fer totes les teories del món, però no sembla...
No és probable.
Que escenaris... No, no és probable. A part d'això, encara que ara les acusacions traguessin la rebel·lió, bueno, el tribunal hauria de veure com enfocar això, perquè va prendre una decisió que es basa en un auto de processament, és a dir, prèvia a les acusacions,
sí,
és el de Llarena,
sí,
i bueno, hauríem de resoldre-ho. La lògica diria que sí, que hauríem de restablir els drets, però pues que, és que aquest escenari no es produirà.
Em parlava d'Europa. És diferent la situació? És a dir, si, per exemple, Oriol Junqueras aconsegueix ser europarlamentari, passa el mateix? Els funcionaments són els mateixos i el Tribunal Suprem, malgrat que sigui una instància europea, pot suspendre el diputat Junqueras o no?
De fet, jo la veritat és que encara nosaltres no ho hem estudiat, això, perquè implica no només el tema penal, sinó que implica un tema de dret internacional. Hi han molts elements per pensar que l'aplicació de la immunitat europea, diríem, és a dir, que la cambra legislativa té el seu rang d'immunitat, pot fer sorgir molts dubtes sobre les possibilitats de que el Tribunal Suprem suspengui. El problema d'això, novament, a la pràctica, perquè si us hi fixeu, a mi les teories m'encanten, eh? I, a més, hi ha moltes teories que diuen que, vamos, que hem guanyat el judici fa un any. Però, clar, a mi el que m'interessa és la pràctica, perquè la pràctica vol dir que tinc uns clients a la presó. Aleshores, a mi les teories em van molt bé, però si no tenen efectivitat no em serveixen per res. Aleshores, la pràctica pot implicar que una discussió a nivell de dret europeu generi necessitat de plantejar una qüestió prejudicial. I, novament, ens trobarem amb el problema de si el Tribunal Suprem espanyol voldrà o no tramitar aquesta qüestió prejudicial. Per tant, moltes raons per pensar que l'accés al càrrec de parlamentari europeu pot bloquejar les possibilitats de suspensió.
Uh-huh.
I després uns problemes a la pràctica perquè això ens ho reconegui el Tribunal Suprem espanyol, uh-huh, que és el que, en definitiva, ho aplica.
Sobre el judici, recordem que van decidir moure la jornada de dilluns fins a dimecres, precisament perquè Oriol Junqueras i la resta de presos puguin sortir de la presó per anar a recollir l'acte de diputat. I, en principi, dimecres, a partir de dimecres, s'acaba la part testifical i es comencen a veure els vídeos. Algun pes poden tenir aquests vídeos, sobretot després que no s'hagin pogut contrastar, diguem-ne, amb els testimonis? O perden valor aquests vídeos?
A veure, aquí hi ha dues coses. Primer, recordeu que abans de la documental hi ha la pericial.
Encara
que és una qüestió molt tècnica, té la seva gràcia. Serà dimecres i dijous que farem pèrits. I els pèrits són tècnics que venen a parlar després del referèndum. També nosaltres hem proposat uns doctors que explicaran les causes de les lesions dels policies, dels agents de policia. Hi ha una pericial de no violència de la defensa de Cuixart. Hi ha temes molt importants. Bueno, quan entrem a la documental, l'altre dia vam tenir una reunió amb el tribunal i el president ens va comunicar que no es permetria cap contextualització dels vídeos. D'acord? Això té la seva lògica. La seva, no la nostra. La seva lògica és, si no he permès la confrontació dels vídeos amb les declaracions dels policies, per què hauria de permetre-la ara, encara que sigui d'aquesta forma tan indirecta? Al nostre entendre, i des d'una perspectiva tècnica, el que es va fer quan no es va permetre exhibir vídeos era protegir de forma desigual a les parts, és a dir, protegir les tesis d'acusació, és a dir, deixar que la policia digués el que volgués, encara que estigués mentint, i protegir que ho poguessin fer, és a dir, que no se'ls pogués posar en dubte. Per què ara ens deixarien a nosaltres posar un vídeo en què poguéssim marcar, en quin segon... Això, que era la nostra idea, és dir, intentar fer una mínima confrontació, i ens ha dit el tribunal que no ens ho deixarà fer.
Ah, només posaran els vídeos i ja està. No, ningú podrà comentar, dir, mirin, en aquest el minut 1:34 es veu com, a diferència del que va dir el policia amb el tip, es veu que això és mentida perquè tal. No es pot dir res. Només es veuran els vídeos un darrere l'altre.
Exacte, serà bàsicament, serà com anar al cine. Saps allò que si algú parla hi ha un que s'aixeca i el xista? Doncs igual, és a dir, segurament en allà el tribunal o el Paco o la Piedad, els que estan en allà, els funcionaris, si diem alguna cosa, doncs ens vindrà i ens dirà que silenci a la sala. O sigui que això és una mica el panorama que ens trobarem. Però bueno, penseu que nosaltres, tècnicament ens sembla una barbaritat, però no deixa de ser congruent amb la tesis que ja hem denunciat, que és evitar confrontar dos mitjans de prova, no? Perquè si s'hagués confrontat, si en el segon policia se l'hagués confrontat amb el vídeo, hagués caigut com hagués caigut tota la tesi d'acusació, i aleshores jo crec que aquí el tribunal ha tingut un biaix, no? Bastant evident, però bueno, no sé, són temes que tècnicament nosaltres hem de denunciar i defensar en els recursos o on sigui.
Dos documents que li volia posar, senyor Vandenende, i l'acomiado, perquè sé que ha de fer moltes altres coses, però primer, ara que parlava de Marchena, hem viscut aquesta setmana un dia molt puntual en què vam veure una posició molt dura de Marchena amb diversos dels testimonis, entre ells la filòsofa Marina Garcés, i vam veure aquell moment en què es confrontava Benet Salellas i deia això.
Si la sala no me permite la pregunta, no voy a formular más preguntas.
Correcto, mucho mejor.
Correcto, mucho mejor. Pregunta, quin efecte pot tenir aquest correcto, mucho mejor?
Jo crec que és una manifestació molt desafortunada. Jo crec que dona per l'existència d'un motiu de falta d'imparcialitat suficient que només es pot articular, evidentment, en una fase d'impugnació de la sentència, perquè davant del propi tribunal no té cap sentit. Per tant, bueno, simplement ens genera una opció. Una opció a recurs, vull dir, no? És a dir, portar-ho al Constitucional i a Estrasburg, entenent que el tribunal manifesta d'una forma inadequada el seu posicionament respecte al paper de les defenses. Però, bueno, hi ha una prèvia d'això. Ja que tinguen allà en el company Queralt, li vaig a dir així de forma indirecta. Jo me'n recordo, sí que estava jo amb el company Queralt, i vaig aprendre molt aquell dia perquè en Queralt a davant d'un jutge que li estava limitant la seva participació, li va dir al jutge, i va fer una defensa del dret de defensa, i es va posicionar i es va enfrontar amb ell de tal forma que el jutge va quedar anul·lat, no? I me'n recordo molt, i jo aquell dia vaig aprendre molt, no? Perquè també de companys més sèniors, no? I vaig dir, hòstia, molt bé, el Queralt s'ha mantingut ferm, i va dir que constés a l'acte, que no l'estava deixant parlar i tot, molt bé. Això passa en els tribunals. En aquest cas era un jutjat a lo penal o l'Audiència Nacional era, però que el Tribunal Suprem això no ens està funcionant. És a dir, allà podem dir missa, i no sé ni si el propi Queralt ho aconseguiria. Potser sí, però jo
Escolta,
crec que...
Andreu, tens un cafè llarg, amb llet i tot pagat, eh?
Sí, sí.
Jope, bueno, podies també estirar una mica més.
Va, un xurro.
Ha quedat una mica curt.
Bueno, el tema...
Jo un cafè, sí.
Bueno, el tema... El tema, jo dic sincerament, nosaltres que aprenem, jo aquell dia vaig aprendre molt perquè en aquell que era jove no vaig dir, hòstia, a vegades ens hem d'imposar. Bueno, doncs aquí el Suprem ni així. En el Suprem no guanyem les batalles perquè hi ha un moment inclús en què Marchena tanca el micro. ¿Vale? Aleshores, hi ha un moment en què hi ha una lesió prèvia del dret, que és aquest moment en el que és que ja no tenim ni possibilitat de parlar. I això és molt dur, però no deixa de ser un problema que té una transcendència tècnico-jurídica. Nosaltres no ens anem enfadats mai de la sala, perquè ja les hem vist totes. Simplement ens n'anem frustrats des d'un punt de vista tècnic perquè no podem explicar-nos. I bueno, això és el que li va passar al company Salellas.
Ens acostem a... ara passant ja 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Li agraeixo moltíssim, senyor Vandenende, que ens hagi atès aquest matí també per posar una miqueta de llum sobre algunes de les coses que han de succeir la setmana que ve. Senyor Vandenende, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.